els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Que bona tarda de nou.
Què tal? Bona tarda.
Clar, ja vull que seria, Marta.
Ah, sí. Bueno, és que, a veure,
no, ara seriós,
hem de canviar
sí.
una mica.
Ara hem de canviar una mica de...
Us heu passat molt bé,
tema.
Eh?
Molt bé, molt macos. No, 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 de veritat és que sí.
Sí.
És un... Jo amb l'Uri m'ha estat tot el cap de setmana escoltant el tercer disc de la Ludwig Band.
Sí.
És que és això, és el grup del moment. Vull dir, ho estàs escoltant. Ells ens deien, bueno, és que acabem de treure disc, no? Però, d'altra banda, sí que estan connectant doncs, amb molt bona part del públic. Però ara, com deia la Hark, ens posem seriosos perquè ja fa 16 dies que Israel bombardeja Gaza en resposta a l'atac de Hamas del 7 d'octubre. Que les morts es multipliquen a la franja, on s'esgoten les seves reserves d'energia, aigua i aliments. I ja sabeu que aquí el Fabricació Pròpia, els dilluns, el que intentem des del Mapa Mundi, que és aquest espai en què intentem veure el món, doncs és aprofundir en aquest tema que ens té a tots trasbalsats. Marta, per la seva banda, també podem dir, si encara ens centrem en aquesta guerra entre Israel i Hamas, que les tropes israelianes continuen acumulant-se a la frontera, preparant
sí.
una ofensiva terrestre que no acaba d'arribar a la vegada que les represàlies doncs, creixen també a Cisjordània.
Exacte, per ara el balanç de víctimes mortals continua tristament disparant-se. Més de 1.400 israelians i uns 4.500 palestins haurien perdut la vida i per això avui, seguint el fil del professor Manonelles de la setmana passada, hem cregut convenient seguir parlant d'aquest conflicte que, com hem dit ja moltes vegades, sembla que n'haurem de parlar tristament moltes setmanes.
Doncs per analitzar l'última hora del conflicte i analitzar-ne les seves derivades, saludem, com bé deia la Marta, a aquesta hora en Xavier Martí. Ell és professor d'Economia Política Internacional de Blanquerna i membre del grup de recerca de Global Codes. Com està, Xavier?
Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
Gràcies per estar amb nosaltres aquí al Fabricació Pròpia. Primer de tot, si et sembla, Marta, preguntem-ho al Xavier. Aquest grup de recerca, no? Perquè és des de Blanquerna, no?, que s'ha portat a terme.
Sí, és un grup de recerca que treballa temes de globalització, de cooperació, de desenvolupament i temes de seguretat. I és un grup de recerca format per investigadors i investigadores de Blanquerna en aquests temes que us he comentat.
Doncs si et sembla aquesta última hora, que justament doncs, no, està dins d'aquests temes que de ben segur esteu treballant en aquest grup de recerca, l'última hora del conflicte és aquest augment dels bombardejos d'Israel sobre Gaza i els atacs també a Cisjordània i al sud del Líban. Quina és, a dia d'avui, aquesta estratègia d'Israel, no, Xavier? Seria la primera pregunta que ens faríem. Mm.
Sí, és difícil de dir, perquè segurament aquesta estratègia ha anat canviant en aquestes dues setmanes. Segurament a l'inici va haver hi havia la voluntat de reaccionar de manera visceral, i perquè per Israel va ser un xoc molt gran el que va passar. Però amb el temps s'està veient que l'estratègia va canviant. Jo crec que més enllà de la retòrica, Estats Units ha fet que aquesta invasió a Gaza no es produeixi de manera tan automàtica i tan ràpida. I ara el que estem veient és com Israel està concentrant les tropes a la frontera de Gaza i a lo millor està plantejant una invasió de més llarg termini, tot i que no sabem què passarà un cop entri, si es quedarà, si marxarà. El que sí que està fent és un desplaçament de la població i aixeca el temor de que s'estigui produint una nova expulsió de població, com ja passa el 48, i que els palestins tenen molt, molt, molt gravat internament. I a banda, també s'està produint a Cisjordània, sense que el focus estigui tan posat aquí.
En ells, no? Clar.
Sí, i que aquí s'estan produint, en els darrers setmanes s'està produint un gran nombre de morts entre la població palestina, i aquest és un altre front que s'està obrint.
Xavier, ara que apuntaves al tema d'aquests civils, no?, que sempre són els que tristament acaben més perjudicats en conflictes com el que estem vivint en aquests moments. Clar, des del 13 d'octubre es calcula que 700.000 habitants del nord de Gaza han abandonat casa seva. No sé si en aquests moments, clar, ells es desplacen, però no poden sortir de les fronteres de Gaza, que ja ho diuen, que és la presó a l'aire lliure més gran del món. Clar, existeix un lloc segur a Gaza, perquè és que tampoc Egipte sembla que tampoc té massa intenció d'acollir-los i oferir-los, diguéssim, un asil, o sembla que el país no té massa ganes tampoc de rebre'ls, no?
Sí, efectivament. Bé, primer de tot, els palestins també diuen, no ens digueu més que és una presó a l'aire lliure, perquè no són convictes. Si de cas, digueu-nos que és una gàbia encerclada, però no ens digueu presó, perquè sembla que els que estiguin dins hagin comès algun delicte que faci que estiguin a la presó, no? Però, certament, si es coneix la Franja de Gaza, la Franja de Gaza és un territori absolutament segellat. A l'oest està el mar i està controlat per la força naval d'Israel. Al nord i al est està controlat per Israel, i només hi ha una petita franja al sud controlada per Egipte, que efectivament... Però no és Egipte que no vol que els palestins traspassin la frontera, són els propis palestins que no volen, perquè, repeteixo, tenen la imatge de 1948, quan vora de 700.000 palestins van ser expulsats o van fugir davant el temor de que fossin represaliats per les forces de jueves en aquell mateix moment, no dic Israel perquè encara no s'havia creat l'estat d'Israel, i el temor de que es produeixi el que ells anomenen una nova neteja ètnica. Per tant, ells no volen que això passi, i a més, si això passés, podria generar un precedent respecte al que a Cisjordània, no? Aleshores, si la següent fase és Cisjordània i haguessin de ser expulsats a Jordània, generaria una nova Nakba, no?
Però... Clar, per tant, hi ha algun lloc segur, seguint amb el que et comentava, dins de la Franja de Gaza, si no poden sortir i estan encerclats? Clar, perquè sentíem molts ciutadans de Gaza que deien, del nord de Gaza, que deien, jo prefereixo no abandonar casa meva, que com a mínim tinc aigua i tinc menjar, i ningú m'assegura que anant cap al sud, que és el que aconsella Israel, això tampoc m'assegura la supervivència.
Sí, malauradament no hi ha cap lloc segur, i com ho han demostrat el fet de que escoles i hospitals, escoles de Nacions Unides o hospitals, han estat bombardejats. Per tant, no hi ha cap lloc segur. Jo voldria cridar als vostres oients i als vostres oients, imagineu-vos que per fer-nos una imatge, no? Si en un lloc tan dens com el Raval de Barcelona caigués una bomba, imagineu-vos que encara que un pugui justificar que és que va a buscar uns terroristes que estan allà, tot el que normalment s'anomena danys col·laterals, que és aquesta expressió molt poc afortunada, com si diguéssim, però, òbviament, en aquests mateixos moments no hi ha un lloc segur a Gaza.
Estem analitzant la situació que s'està vivint en aquesta guerra entre Israel i Hamas. Ho estem fent aquí a Fabricació Pròpia amb el Xavier Martí, professor d'Economia Política Internacional de Blanquerna. Clar, Xavier, un dels grans temes de la setmana passada va ser aquest bombardeig a l'Hospital de Gaza, un atac que va causar centenars de morts, i la xifra, de fet, encara no s'ha pogut determinar. I encara no està clar qui hi havia al darrere, no? Què ens en pots dir tu, això?
Sí, bueno, és veritat que aquí hi ha un... Com sempre es diu, no?, que en qualsevol guerra la primera víctima és la veritat, i el fet de que no hi hagi una premsa internacional, periodistes internacionals a la zona independents que puguin verificar la informació, és molt difícil. I la informació que ens arriba d'Israel està filtrada per l'exèrcit israelià, i la informació que ens arriba de les fonts palestines, doncs, són de les persones que estan allà, no? Aleshores, certament es diu que Israel ha intentat demostrar que ells no han estat, dient que els cràters que normalment es causen quan ells bombardegen són més grans, i les imatges que surten als cràters no són tan grans com perquè hagués estat bombardejat per Israel. També per la posició de la bomba quan va caure, i la grandària, diguéssim, de la destrossa. A més, addueixen que van filtrar o van captar unes converses entre dos militants de Hamas que deien que havien estat la jihad islàmica. Després s'ha comprovat, o algunes fonts han pogut provar, que aquesta conversa no és real, sinó que s'havia gravat des de dos llocs diferents, i per tant que... Vull dir que al final és molt difícil, i malauradament és possible que no se sàpiga
fins dintre molts anys
què ha passat. De totes maneres, el que ens hem de preguntar és què feien 6.000 persones allà a la sortida de l'hospital, que no tenien cap refugi. Què feien allà 6.000 persones? Això és el que ens hem de preguntar. Per què la gent s'ha de desplaçar, i per què un hospital, sigui de qui sigui, és una zona que està en perill? Perquè al final el que ens hem de preguntar és per què la comunitat internacional no decreta un cessament de les hostilitats. O sigui, més enllà de... Després intentarem buscar la solució i fer els culpables, però avui en dia està morint molta gent, i la comunitat internacional està sent absolutament inhàbil per poder provocar un cessament de les hostilitats, i força per fer-ho tenen.
I per què no ho fan? Per què estan en aquest punt, Xavier?
Pues, és difícil de saber. Segurament un podrà dir que hi ha raons geoestratègiques, raons d'aliances, però des d'un punt de vista de dret internacional, des d'un punt de vista humanitari, simplement humanitari, és vergonyós, per no dir
un altre qualificatiu,
que la comunitat internacional estigui mirant el que està passant.
Està mirant cap a un altre costat.
Està mirant cap a un altre costat, i a més està fent servir unes declaracions que estan escalant i inflant encara més el conflicte, no? Dient que, bueno, hi ha un dret... O sigui, primer està el dret a la revenja. No està el dret a la vida. Està el dret a la revenja, el dret a la defensa. Això està portant a molta gent civil, innocent, a que mori, i la comunitat internacional s'està posicionant en aquest sentit. No?
Mm-hmm. Parlaves de comunitat internacional, és aquest paper inactiu, i de fet aquí al programa la setmana passada parlàvem del paper decisiu de l'administració Biden en aquest conflicte, amb el secretari d'Estats Units, Anthony Blinken, al capdavant. Com valores el paper mediador dels Estats Units en aquest conflicte, i si això, diguéssim, podria substituir o jugar aquest paper de la comunitat, que la comunitat internacional sembla que no aconsegueix posar-se d'acord, com a mínim un país de la magnitud dels Estats Units sembla que sí que hi té alguna cosa a fer.
Sí, és una resposta difícil, perquè hem de reconèixer que des de fa molt temps Estats Units no és un broker, diguéssim, és el broker, és sí. El que podria d'alguna manera aconseguir que les parts poguessin reunir-se, poguessin acordar, poguessin negociar, però no ha estat mai un broker honest en aquest sentit. Hem de pensar que Israel és...
Per broker entens mediador?
Mediador, desllorigador d'una situació en la que ens trobem, no? Perquè Israel és el país que, en diferència, és el que més ajut internacional rebut per part dels Estats Units en la història recent, la història gairebé des de la Segona Guerra Mundial, és el país que més ajut internacional rebut dels Estats Units. Per tant, en aquest sentit és difícil que aquell que està ajudant militarment a Israel, i que gran part d'aquest armament és fet servir contra la població palestina, es consideri que és el que ha de mediar en aquest conflicte. Però si ho veiem des del punt de vista de múscul geopolític, ara mateix Estats Units és el que ho pot fer, perquè la Unió Europea té una veu molt feble i a més dividida. Xina, amb la seva política de no ingerència, doncs no s'hi posa, i Rússia ara mateix està posada en altres, com sabem, en altres conflictes, i per tant és Estats Units. Una altra cosa és que una branca, diguéssim, o de les aliances que els Estats Units en aquesta regió, que són països ara com Aràbia Saudí, com, bueno, Qatar...
Bé, Qatar va mediar, també.
Sí, que va mediar per l'alliberament.
Els hostatges, ara en parlarem.
D'aquests dos hostatges, pues, realment, vegi ara als Estats Units que realment no li estan responent.
Clar, és molt interessant tot el que estàs dient, Xavier. Ens queden pocs minuts per tot el que volem saber. Yeah. Tot el que et volem arribar a preguntar, si no un altre dia, doncs et convidem, òbviament, aquí a Fabricació Pròpia, perquè també volíem saber el paper de Hamas en aquesta contraofensiva. Com la valores tu? O sigui, quina lectura n'hem de fer?
Bueno, òbviament, l'acció que va fer Hamas és molt colpidora, i realment és denunciable absolutament l'acció que va fer contra civils i israelians, no? Això, òbviament, és una cosa que s'ha de denunciar, i és així. Una altra cosa és entendre què és Hamas i quin és el rol que juga Hamas dintre de la societat palestina. Hamas és una organització que té tres branques: una branca política, una branca militar i una branca social. La branca política, ja ho sabem, és qui ara comanda la Franja de Gaza. El 2006 va guanyar unes eleccions per majoria absoluta a Cisjordània i la Franja de Gaza, i només perquè la comunitat internacional no va acceptar que Hamas pogués governar també a Cisjordània, va fer que només es quedés a Gaza, però òbviament va ser votat per la majoria de palestina. L'acció militar, o sigui, la branca militar ja la coneixem, i que fa atemptats o fa accions com aquesta. Però després hi ha una branca social molt important de beneficència, d'assistir a una població que no té res, i que això li fa guanyar molts adeptes. Hi ha molta gent a Palestina que no està d'acord amb el que fa Hamas, amb les tècniques de Hamas, amb les tàctiques de Hamas, però per altra banda també reconeix que és l'única força davant el Fatah, que és l'altra gran branca palestina, de l'autoritat palestina, és l'única branca que realment respon a Israel. I mentre que Fatah, a partir dels acords d'Oslo, ha jugat a una estratègia més negociadora, més servilista, no?, respecte a Israel, i això ha generat, i vinculat a més a una certa corrupció, que això ha fet que molta gent a Palestina s'hagi, d'alguna manera, desmarcat de Fatah
i s'hagi, no? O sigui, potser més proper a Hamas.
Més
no?
Hamas, tot i que no crec que Hamas representi molt la població palestina.
Clar, que això se n'ha parlat molt.
Sí, també. Pues, jo crec que no és així. És reactiu davant un patiment que li ve de l'ocupació israeliana, i és el que reacciona i considerant que fa mal a Israel.
Mira, Xavier, pregunta que et volia fer, que Harki, que a vegades hem tingut aquest debat també a la redacció, perquè moltes vegades els mitjans diuen la guerra entre Israel i Hamas, o la guerra entre Israel i Palestina. Com s'ha de dir?
Bueno, jo diria
no,
que...
No, vull dir, sí. Perquè jo crec que és important, no?, aquest matís, sobretot en la línia que estaves explicant.
Sí. Jo crec que és l'ocupació d'Israel sobre uns territoris que conformen part de la que era la Palestina històrica. I aleshores, és la població palestina a partir de les seves forces, algunes més polítiques, algunes menys polítiques i més militars, o des d'un punt de vista social, de resistència social, que s'enfronten a una ocupació israeliana, comandada per l'exèrcit israelià. Guerra ens remet a una certa equivalència, sí. Guerra ens remet en que els dos tenen les seves raons, guerra sembla que estiguem parlant de dos exèrcits, i no és així. Ara, que hi ha accions militars i que hi ha accions terroristes, sí, però parlar de guerra, jo crec que no és el terme més... És una ocupació resistida per una població, a vegades amb tècniques més militars, més terroristes, i després moltíssima resistència no violenta, que això els mitjans de comunicació no són capaços de copsar-ho.
Molt interessant aquesta anàlisi que ens està fent avui el Xavier Martí i el Fabricació Pròpia, i abans d'acomiadar-lo també li volíem preguntar a Marta pel paper dels hostatges, no?, en tot plegat.
Sí, exacte, perquè fa 3 dies Hamas alliberava una mare i una filla, ciutadanes les dues estatunidenques, per raons humanitàries. Xavier, Israel, per cert, que eleva més de 220 aquests hostatges de Hamas retinguts a la franja de Gaza. Aquesta informació l'hem conegut fa pocs minuts. No sé quin paper hi ha, per acabar aquests últims minuts, quin paper hi juguen en aquest conflicte els hostatges, i si tu creus que acabaran sent determinants, potser, en la resolució, en definitiva.
Sí, aquesta és una qüestió molt interessant, perquè jo sí que crec que juguen un paper molt important, i segurament és una de les raons per les quals Israel no ha penetrat ja la franja de Gaza, i també perquè hi ha hostatges d'Estats Units i d'altres països, que segurament els governs també li han dit a Israel compte, perquè aquí hi ha hostatges nacionals dels nostres països. S'ha d'entendre també, i això segur que ens portaria una conversa molt llarga, que no tenim temps ara, però Israel, com a societat, s'ha construït al voltant de l'amenaça externa. Això és el que els vertebra com a societat, perquè són població jueva que ve de molts llocs del món. Aleshores, un element vertebrador d'aquesta societat és el sentiment d'amenaça exterior, per tant, de protecció. Per això una de les institucions, si no potser la gran institució més valorada d'Israel, és l'exèrcit israelià. Aleshores, quan tot això es trenca, això genera un sentiment d'inseguretat. Per això el xoc tan gran, no?, que ha generat que de sobte veiessin que l'exèrcit era incapaç de protegir-los. Han mort 1.400 persones, són moltes, però fixeu-vos que és la vegada que més israelians han mort en un conflicte en un dia. Més que les guerres del Yom Kippur, o la guerra dels 6 dies, o la guerra del 48. Per tant, això sí que genera una sensació de xoc a la societat israeliana molt greu, en què segurament l'Estat està... Li dona molta importància. I ara estem veient com les famílies dels hostatges estan reclamant que es tingui, que el primer, abans de qualsevol acció de revenja, d'acabar amb Hamas, sigui la protecció dels hostatges. Perquè dintre la societat israeliana té molta importància la qüestió de la seguretat i el sentiment de perill.
Tu creus que canviarà aquesta concepció? O sigui, esperem que acabi aviat, aquesta guerra que dèiem ara abans amb el Xavier, però és important el que dius tu, no?, aquesta concepció d'Israel com la seguretat per establir aquest status quo que tenien com territori, no?, i com país canviarà, tu creus?
És molt difícil, perquè Israel, repeteixo, s'ha construït en base a
això.
Aquesta idea, la idea del jueu que és perseguit, que no pot conviure amb ninguna altra societat. Per això la lògica de sionista, no? Hem de crear la nostra llar per nosaltres. Jo crec que això, amb el temps, s'hauria d'acabar quan la societat israeliana entengui que no pot viure en el marc d'un projecte colonial, en el marc d'un procés etnocèntric amb altres societats.
Xavier, continuarem parlant. Molt interessant tot el que ens has aportat avui. De debò, gràcies. Aquí al Fabricació Pròpia hem parlat amb Xavier Martí, professor d'Economia Política Internacional de Blanquerna i membre també del grup de recerca de Global Coach de Blanquerna. Que vagi molt bé, Xavier. Merci, gràcies.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.